Doncs al programa avui volíem parlar d'un dels temes que no és molt pretenc, però sí que ha tingut una petita presència pretenca aquesta darrera setmana i ha estat molt important perquè ha sacsejat literalment el món del futbol a Espanya amb la notícia que va sortir el passat 14 de juny a la seu de la Federació, a les Rozas, a la seu de la Federació Espanyola de Futbol. Allà s'hi estava concentrat i encara està concentrada la selecció femenina per preparar els seus pròxims compromisos internacionals. Doncs es va donar la gran notícia d'arribar a un acord amb les jugadores i la Federació Espanyola per començar el treball d'equiparar salarialment les dues seleccions, la masculina i la femenina, i amb el primer acord doncs han arribat condicions, millores en les condicions laborals molt importants per les seleccions, i una miqueta al darrere, no a l'ombra, però al darrere, ajudant en l'assessorament i ajudant a les jugadores, hi ha estat la jugadora de la Fundació de l'EPRAT, i que a més ja vam parlar amb ella perquè va obrir i va engegar aquest sindicat, primer sindicat professional de futbolistes femenines a Espanya, i que ha estat una miqueta també ajudant a poder fer-se realitat aquesta nova situació, que és molt important perquè la selecció espanyola s'iguala o fa el mateix que altres seleccions a nivell mundial que són importants, com els Estats Units, com Irlanda, fins i tot Noruega, bueno, les grans, podríem dir, no? que ja van començar a fer aquest treball en l'equiparació salarial. Anem a parlar amb l'advocada que al final, i jugadora de futbol, mai ho podem oblidar, que també és jugadora de futbol, que al final ha estat ajudant perquè això sigui possible. Amanda Gutiérrez, molt bones tardes.
Hola, què tal? Bona tarda. Si vols parlem en català, no tinc cap problema.
Vinga, va, doncs vinga, en català. Amanda, quina setmana, no?
Sí, bastant mogudeta, la veritat. Bé, bueno, setmana i mesos, perquè han estat mesos complicats, la veritat.
No sé què, en aquell dia, en aquella presentació allà a la seu de la Federació, quan s'estava explicant tot, no sé per dins què estaves sentint de, ostres, que realment la frase que jo he escoltat molt aquesta setmana s'està fent història.
Sí, a veure, per una part estava contenta perquè estàvem signant un acord que no tenia precedent, que és històric, que mai s'havia signat. Per altre costat, sí que és cert que m'hagués agradat que hi hagués una miqueta més de transparència a l'hora d'explicar aquest acord, perquè soc conscient de que hi ha medis que no han tingut tota la informació i és ara quan estan parlant amb mi on poden obtenir aquesta informació sobre aquest acord, però bueno, al final bueno, són temes que gestionava la federació, no ens quedava un altre que acceptar-ho i bueno, un cop entès això, doncs la veritat és que molt, molt, molt contenta per el que estàvem aconseguint.
Encara el paper, o sigui, s'està fent molts passos endavant, no?, en el món de l'esport femení i l'esport professional femení, que això és l'important també. Falta una miqueta que les federacions esportives, no?, facin això que tu estaves demanant, no?, una miqueta més de transparència i una miqueta que s'obrin més, no?, cap a tothom, les esportistes i cap a, al final, també la població, no?
Sí, jo soc conscient que al final l'acord té una clàusula de confidencialitat que és la mateixa que realment tenen totes les federacions que tu has dit. Crec que l'única que ho ha fet 100% transparent és la selecció dels Estats Units, que de fet va penjar l'acord a l'intranet, o sigui, tu et fiques a l'internet i pots obtenir l'acord. Crec que fins i tot estava a Twitter, però la resta de seleccions només ho anuncien i no donen massa informació. Llavors, bueno, nosaltres també vam tenir aquesta clàusula de confidencialitat i no et queda d'altra.
Explica'ns, en el que puguis explicar, ja entenem que hi ha aquí aquesta clàusula, però el que sí que es pot explicar i que sigui rellevant perquè s'hagi arribat a aquest acord, en què es millora les condicions laborals de les jugadores de la selecció espanyola?
Bueno, el primer que vam fer, pràcticament quan va néixer FootPro, és a dir, crec que quan vam fer l'entrevista amb vosaltres ja estàvem amb això, va ser un tema que des del principi estàvem amb ell. El primer que vam fer va ser parlar amb la federació mai s'ha negat a arribar a un acord, això s'ha d'agrair, no? O sigui, mai havia dit no, sinó tot al contrari, vinga, anem a veure fins on podem arribar. Després, el fet de que les jugadores comptessin amb FootPro per fer-ho és una garantia realment perquè tens un assessorament legal i unes persones externes a la selecció que poden ser més objectives a l'hora de demanar i pressionar. Llavors, el primer que vam fer va ser averiguar què era el que els nois cobraven a la selecció masculina. Quan vam veure el que cobraven, doncs, bueno, la forma, sobretot, amb la que ho fèiem, ens va agradar, perquè era una forma que era per percentatges, no eren quanties fixes. Això et permet créixer, et permet no estancar-te, perquè una cosa que la federació sí que volia era un acord llarg, que havia de durar fins al 2027. Aquesta va ser una línia vermella de la federació. Nosaltres volíem una coseta més curta, perquè som conscients de que la situació actual del futbol femení pot millorar exponencialment dintre de 2 o 3 anys, i volíem un acord més curt, però era una línia vermella. Llavors, clar, si jo he de negociar un acord tan llarg, fins al 2027, havia d'intentar un acord que pogués créixer durant aquests anys, no? I bueno, així és com van començar a negociar, perquè els homes, la selecció masculina, diguem que l'acord es pot dividir en tres fases. La primera, els partits amistosos. Aquí sí que hi ha una quantia fixa, vale? I és la mateixa tant per la selecció masculina com femenina. Les dues seleccions cobren el mateix, fins a l'últim cèntim, igual pels partits amistosos, vale? Aquest seria el punt número 1. El punt número 2 serien per la resta de concentracions, que són les oficials. Aquí, la selecció masculina va per percentatges de premis, que són els de FIFA i els de UEFA, vale? FIFA pel Mundial, UEFA per l'Eurocopa. Llavors, aquí ells tenen uns percentatges que la selecció femenina té els mateixos. Són els mateixos percentatges. Què és el que passa? Que com els premis no són els mateixos, doncs la quantia varia, no és la mateixa, tot i que tenim els mateixos percentatges. Què és el que passava en aquest punt? Que nosaltres érem conscients que la quantia no era la mateixa. Llavors, aquí és on la federació va dir, ok, mateixos percentatges, però a més, la federació, mitjançant un sistema de discriminació positiva, injecta diners perquè augmentin les quanties. Llavors, tenim mateixos percentatges, però a més, el de les dones té una discriminació positiva i una injecció de diners fins que s'igualin els premis. Que, evidentment, la idea és que millorin, no que vagin cap a baix. Vale? De fet, la UEFA porta 2 anys consecutius pujant els premis. I esperem que continuïn en la mateixa línia, no? I, per últim, el punt 3 serien els drets d'imatge. Vale? Elles sí que és cert que ja percebien des del 2018 una compensació pels drets d'imatge, però no estava ben regulada. Nosaltres hem aconseguit signar una cessió de drets i unes quanties. Vale? Aquí també es distribueix segons uns percentatges, igual que els homes, uns percentatges. Hi ha un percentatge que és només entrar al patrocinador, hi ha un percentatge que es reparteix entre les jugadores per parts iguals. I després hi ha una distribució per concentració, que es reparteix segons els percentatges que elles mateixes han triat, que és el mateix que els dels homes. I hi ha un percentatge molt petit que va en funció de les accions publicitàries que fa cada jugador. Llavors, què és el que passa? Que la gent deia, no, és que clar, això què significa? Que les dones podran cobrar 25.000 euros, com va sortir un article al Confidencial de que els homes cobraven 25.000 euros? Sí, però per què els homes poden rebre 25.000 euros? Perquè hi ha uns percentatges i tenen uns drets d'imatge, uns patrocinadors que injecten molts més diners que les dones. Vale? Però si demà arriba un patrocinador que fica el mateix tant pel masculí com pel femení, la percepció dinerària serà la mateixa. De la mateixa forma que si FIFA i UEFA igualen els premis, la percepció econòmica serà la mateixa. Llavors, el que hem fet amb aquest acord és això, és aconseguir un acord d'aquí fins al 2027 que, a mesura que elles vagin fer un paper important a
Sí.
l'Eurocopa i al Mundial i als Jocs Olímpics, i la seva imatge també aconsegueixi patrocinadors, els seus ingressos aniran pujant.
Per tant, és aquest pas important, no?, que necessitava el futbol espanyol femení per començar a posar-se, no al nivell, sinó a posar-se al nivell de condicions, no?, entre el masculí i el femení.
També a nivell de condicions hem millorat els desplaçaments, els viatges, perquè era cert que a vegades feien unes escales molt grans, arribaven molt cansades, havien d'aixecar-se molt d'hora i això no els permetia tampoc descansar. I després, doncs, és el que tu dius. Jo el que no podíem fer des de FUT, però és que molta gent deia que això ja era una cosa obligatòria de la futura llei de l'esport. I no és així. O sigui, la llei de l'esport obligava a equiparar unes dietes i la selecció masculina no té dietes. Llavors, jo no puc demanar les mateixes dietes que els homes perquè aquí la federació m'hagués dit, ok, pues 0 euros, no? Que se'n porta euro. I tampoc podia dir, escolta, doncs vinga, dona'm unes dietes de 5.000 euros. I d'aquí 2 anys m'ha quedat totalment desfasada. Imagina't que guanyem l'Eurocopa. Si guanyem l'Eurocopa, el que les jugadores poden arribar a guanyar és molt més de 5.000 euros, no? Llavors, era un acord que havíem de mirar molt bé com ho fèiem.
A més, era arribar al nivell de condicions laborals que sobretot estan aconseguint en la part esportiva. O sigui, el futbol femení a Espanya està creixent exponencialment d'una manera que necessitava que totes les seves condicions per les jugadores creixessin de la mateixa manera, no?
Clar, se l'ha de donar els mateixos recursos perquè puguin tenir les mateixes oportunitats. És a dir, si els homes tenen uns recursos per jugar a una Eurocopa, les dones també les han de tenir. I per això aquest acord va molt més enllà d'aquests titulars, no? Que diuen, no, només els equiparen els percentatges de premis. No, és molt més. Són les condicions, els viatges, els drets d'imatge, els partits amistosos. Són moltes coses. És un acord molt, molt complet.
Però és un acord que és un primer pas. També he pogut llegir una miqueta que no us voleu quedar amb això només, sinó que anireu a treballar per més, no?
Sí, ara el que hem d'aconseguir és fer un seguiment d'aquest acord. Perquè, clar, està molt bé signar un acord de drets d'imatge com el que hem signat, però hem de fer un seguiment per veure si la Federació Espanyola realment està treballant per aconseguir patrocinadors. Després, el tema dels viatges, no ens hem d'adormir. Si veiem que hi ha algun viatge que s'hauria de pogut, no sé, aconseguir un viatge directe i s'ha fet a escala, doncs s'ha de fer un seguiment. Després, aquí ja FutPro és a nivell nacional, ho tindrem una miqueta més difícil, però hem de continuar dient-li a UEFA, escolta, o ja FIFA, són les mateixes competicions, perquè no dones els mateixos premis, no? Tot això s'ha de continuar millorant, perquè si aquests organismes, FIFA i UEFA, igualen els premis, i si les marques patrocinen a les dones, els seus ingressos pujaran pel tipus d'acord que tenim.
I tant que sí. També el que s'ha aconseguit amb la Federació Espanyola és el primer pas de tot allò que, quan parlàvem fa uns mesos, volíeu començar a treballar amb les competicions nacionals. La situació dels equips, no? De totes les lligues, de la Lliga, en aquest cas, de primera divisió, de tots els equips i totes les jugadores, no? No sé com està també ara mateix tot això. Este també sempre pendent la professionalització real i oficial ja de la competició, perquè a partir d'aquí es puguin millorar totes les condicions laborals de les jugadores. També com està aquesta situació ara mateix?
Doncs, mira, clar, nosaltres portem des de que vam créixer amb aquest objectiu, no? L'objectiu de millorar les condicions de totes les jugadores. Mira, jo pensava que el primer pas seria signar el conveni i el segon signar aquest acord amb la federació. No ha estat així. Ha arribat abans el de la federació que el del conveni. No ha estat perquè els sindicats no estiguessin treballant. O sigui, els 5 sindicats que estem a aquesta taula negociadora, portem des del gener treballant en aquest conveni i estem més que llestos per començar a negociar el conveni. El que està passant és que la Lliga està anant molt lenta, no sabem el que passa. Jo he fet el primer pas de posar-me en contacte amb Beatriz, que és la presidenta, ella em va demanar un temps perquè deia que tenia moltíssimes coses a fer i a més. Bueno, jo d'entrada el que cap, doncs, ho entenc, però això va ser la primera setmana de juny. Ja estem al 20 de juny, o sigui, ja acaba el mes i encara no ha contactat amb mi cap membre d'aquesta lliga, no? Ja Beatriz jo entenc que no, perquè acaba de ser mare. De fet, a la primera assemblea de la lliga ja no va ser ella, perquè el dia abans o 2 dies abans va ser quan va tenir el seu nen. Però tens un equip, no? Pots contactar amb mi per dir-me, escolta, què t'assembla si aquesta data comencem a negociar o enviem alguna cosa, alguna proposta, no sé. Les jugadores estem preocupades, no? Perquè aquest desinterès de la Lliga pel conveni, doncs no és bo, ens preocupa. Perquè paral·lelament tenim jugadores que s'estan anant a
Fora.
altres lligues. Jugadores molt bones, que li donen molt de pes i nom a aquesta competició, s'estan anant a altres lligues, perdó, on el salari doncs, és molt millor que el que tenim ara.
I tant. Preocupant i no sé si, clar, no, dius, no sé ben bé què és el que està passant perquè vagi tan lent, però clar, hauria d'haver estat la primera lluita, no? El primer a aconseguir, perquè al final, si comences des de baix, és millorar les condicions de totes les jugadores que juguen a la Lliga Espanyola, i ja no només és el salari, sinó totes les altres condicions que necessiten les dones per poder continuar jugant i competint i fent el seu esport, que al final és la seva professió. I amb això que estàs dient és molt clar com jugadores espanyoles se'n van a altres lligues, perquè altres lligues sí que tenen aquesta perspectiva de gènere, no?, que li falta aquí a la Lliga Espanyola.
Totalment. És a dir, al final hem d'anar mica en mica, jo ho entenc, no? Llavors, bueno, aquest acord amb la federació és només per la selecció absoluta, queden la resta de seleccions. Vale, ok, però és un primer pas, no?, el que hem fet. Després, amb el conveni col·lectiu, jo entenc que aquesta lliga només abarca la primera divisió. Doncs fem un conveni, però també hem de tenir en compte que hi ha unes altres categories. De fet, aquesta nova temporada s'ha creat una nova categoria de futbol femení. Llavors, hi ha molta feina, però sí que és cert que hem d'anar fent passes. Nosaltres, des de FUTPRO, ja hem començat. A nivell de selecció, hem començat per l'absoluta, perquè és la més visible, no? I a nivell de la Lliga Nacional, doncs comencem amb la primera divisió, que és la que pot tenir un conveni col·lectiu. I a partir d'allà, doncs, marcar unes pautes, unes bases per la resta de categories i la resta de seleccions. Però, clar, aquest desinterès que està mostrant aquesta nova lliga no ens agrada gens, la veritat.
A més, desinterès quan, sobretot, la Lliga Espanyola, sí que és cert que amb el Barça al capdavant, però tot el que s'està aconseguint i el ressò i la presència mediàtica de les jugadores, a més, que són espanyoles i que participen a la Lliga Espanyola i que, a més, guanyen premis i que estan considerades les millors jugadores del món... Sobta, no?, aquest desinterès.
Sobta molt, sobta. Perquè, bueno, jo... Al final hi ha moltíssimes coses a mirar i a gestionar, no? Que una d'elles, i de les més importants, són els drets audiovisuals i el conveni col·lectiu. Pel que fa al conveni, la meva experiència m'està dient que hi ha una miqueta de desinterès i les jugadores estan preocupades. L'altre tema que preocupa les jugadores és la visibilitat. Si els drets audiovisuals... s'aconsegueix una bona tele o un bon medi que pugui permetre que l'aficionat vegi tots els partits de tots els equips, llavors sí que és veritat que haurem fet una bona feina. També és cert que tenim un bon producte. Aquesta lliga ha de saber vendre aquest producte per tenir ingressos, que aquests ingressos han de servir per al pròxim conveni col·lectiu.
No sé si, evidentment, per poder treballar i acabar d'acordar tot això que esteu aconseguint amb la selecció i el que intenteu amb la Lliga, si heu anat mirant també què passa amb altres esports, què passa amb les noies que practiquen bàsquet o altres tipus d'esports, com estan, si allà sí que estan millors equiparades o no estan, si la situació és encara pitjor, i una mica valorar com està l'esport femení professional.
Bueno, l'esport femení li queda molt a fer. És veritat que dels esports femenins espanyols, potser el bàsquet femení està en una posició més ventajosa que el futbol femení, té una estructura una miqueta més sòlida i fins i tot van tenir un primer conveni col·lectiu abans que el tingués el futbol femení. És a dir, que han anat tenint una estructura més consolidada que la del futbol. La resta d'esports, la veritat és que necessiten molta ajuda, sobretot perquè hi ha molts esports que són individuals i, per tant, mai tindràs un conveni col·lectiu i la persona que et dona els diners no és un club, és una federació. Aquí tenim també molts problemes perquè hi ha federacions molt corruptes que no volen invertir en l'esport femení, no? Llavors, sí que és cert que el que deia al CSD és que li agradaria que el que estan fent en el futbol femení com que projectés un exemple o unes passes a seguir per la resta d'esports, no? Bueno, això s'haurà de veure. Aquí és una feina que té el CSD de no aturar-se en el futbol femení, sinó de continuar ajudant a la resta d'esports, perquè la veritat és que és que no estem bé, encara hi ha, queden moltes coses a fer per aconseguir la igualtat d'oportunitats.
Sí, i tant. Perquè a més estava pensant, si l'esport minoritari ja sempre és molt complicat respecte als grans esports, imagina't l'esport minoritari femení, no?
Sí, ho tenim tot. O sigui, hi ha esports que, tot i que la seva, el tema, el masculí, no es veu o no se'ls dona l'oportunitat perquè se'ls vegi a la tele pública i tal, a la secció femenina és encara pitjor. O sigui, és que al final a Espanya tenim un problema que és que només veiem futbol com a esport, no? Hi ha gent aquí al país que només entén el futbol com a únic esport, tota la resta diu que ah, no genera, no interessa, no? I també ho aprofita per fer-ho amb l'esport femení, però bueno, no ens hem d'aturar, hem de continuar treballant.
Amanda, jo suposo que estàs vivint mesos superimportants, laboralment parlant, no? Professionalment parlant, però també com a esportista que ets, no? I futbolista que ets, viure-ho també això en primera persona deu ser bastant gratificant, no?
Sí, la veritat és que sí. Vull dir que al final és... jo, la junta directiva de fut, però són jugadores professionals en actiu i després estic jo que dono aquest punt de vista de jugadora amateur, no? Això és important perquè al final jo veig tot el que aconseguim aquí amb el futbol femení professional ha de marcar unes pautes, unes bases pel futbol base. Jo sóc jugadora amateur de futbol base, no? I el fet de que les jugadores estiguin coneixent FutPro ha fet que jugadores de futbol base, o sigui, amateurs, no professionals, hagin vingut a FutPro per demanar ajuda. Nosaltres tenim jugadores ara mateix que estem ajudant de clubs d'aquí mateix, de Catalunya, que tenen problemes amb els seus clubs, per lo típic, perquè et diuen o pagues o no et dono de baixa la fitxa federativa i no pots anar-te a un altre club, no? I aquestes situacions passen. I això és no té sentit, no? I venen a FutPro perquè ajudem i clar, aquí és on em toca a mi personalment perquè jo sóc jugadora de futbol amateur i a mi m'ha passat. Jo he estat a clubs on m'han dit o pagues o no te'n vas a un altre lloc, no? I poder ajudar des d'una eina com és FutPro és molt gratificant. No, és que ja no només t'estàs quedant en l'àmbit professional, ja també estàs intentant ajudar aquelles jugadores on moltes d'elles he compartit camp, no? Ja sigui com a rivals o com a companyes, no? Però poder ajudar-les és molt gratificant.
I tant que sí. I FutPro segueix creixent i com esteu ara mateix d'afiliades de jugadores de primera divisió? Perquè crec que esteu pujant bastant, no?
Sí, anem pujant. És veritat que ara a l'estiu doncs, les jugadores volen desconnectar totalment, és normal. Llavors nosaltres farem les visites als vestuaris de cara a la pretemporada, de cara a l'agost, si tot surt bé. I en aquestes visites és on les jugadores poden accedir a mi, em coneixen, em pregunten i normalment el procés natural és que es vinguin cap a FutPro perquè al final és molt lògic. Quan veuen que realment FutPro només vol el millor per elles i que està sent liderat per elles, doncs ho tenen clar. Les jugadores que volen millorar la seva professió i deixar-la millor del que l'han trobat, no dubten.
I tant que sí. En l'àmbit més personal teu i esportiu, també quin any i quin final de temporada, no? És que ho has tingut tot.
La veritat és que sí. Bueno, a mi m'ha sabut greu perquè no he pogut jugar quasi bé tota la segona volta, no he pogut jugar perquè pel Covid vaig tenir una pericarditis, vaig estar malament del cor i no podia ni entrenar ni jugar. I m'ha sabut greu, no? Però bueno, les meves companyes han fet un gran paper aquesta temporada i al final ha costat, eh? No et diré que ha estat fàcil perquè hem patit, però bueno, al final hem aconseguit l'ascens en el primer any de vida. Això és un tema molt complicat, eh?
I tant que sí. Però tu ja estàs bé? Et trobes bé, recuperada i per tornar?
Sí, sí, no, ja estic bé, ja vaig fer proves, tot està bé i ja vaig, de fet, a final de temporada ja estava entrenant amb l'equip, o sigui que bé. Però bueno, l'alegria ja me l'havien donat, o sigui que jo encantada. Un altre check a la llista, això sí.
I tant que sí. I ara preparar, és un repte, també, per l'equip preparar una categoria nova.
Sí, és un repte, però bueno, Laura, que és l'entrenadora, crec que ho ha fet molt bé. Aquest any ha sabut agafar a noies que ja teníem certa experiència en aquestes categories i jugadores molt joves que han sabut adaptar-se molt bé a la dinàmica de l'equip, no? Juntar aquestes dues parts, com és l'experiència, la veterania i la joventut, aquestes ganes d'aprendre i de millorar, ho ha sabut portar d'una forma molt positiva i això és el que ha fet que, bueno, que guanyéssim quasi bé tots els partits. I al final, mira, també hem tingut moltes baixes. Això és el que passa quan tens jugadores tan veteranes, no? Que ja tenim una edat i ja, doncs, a la mínima et lesiones i ja no pots estar, no? Però bueno, al final hem pogut aconseguir l'objectiu i ara, de cara a l'any que ve, doncs, Laura haurà de veure nous fitxatges, què fem i quin projecte tenim.
I de parlar per projecte, que també et vam veure la setmana passada amb la presentació del nou projecte de l'Associació Esportiva Prat, també arrenca un nou camí en el club. No sé si vosaltres, li preguntàvem als nois del primer equip si com estàvem veient o vivint, i també us ho preguntem a vosaltres, a les noies, perquè a vegades parlem molt de projectes i de presentacions i de negociacions i de coses que es van fent de l'àmbit més institucional, però com afecten això quan estan les jugadores allà al camp? Com ho veieu vosaltres des del camp, perquè al final sereu les primeres afectades també?
Nosaltres, bueno, és el que vaig dir a la presentació, que sí que em va fer l'emboscada de fer-me parlar. Jo crec que estem en un club que tot el que ens va dir quan van començar la temporada ho ha complit, o sigui, ho ha fet. Ens deien que volien un equip femení només per bolcar-se en ell, van aconseguir patrocinadors per nosaltres, ens han donat totes les facilitats del món, però després és aquest seguiment que li han donat, no? Teníem el nostre president, que és Miki, que ve, o sigui, crec que no s'ha perdut cap partit, o si no, ha estat en tots els que ha pogut, tant fora com a casa. Això és una cosa que mai m'havia passat en tota la meva vida esportiva, no? Llavors, aquesta demostració que han fet durant tot aquest any de que de veritat li interessa el futbol femení i que hem acabat la temporada, hem guanyat, anem a una altra categoria i ells no s'han aturat, han decidit continuar invertint per tenir més equips femenins, doncs crec que és una altra declaració d'intencions de que volen continuar potenciant la seva secció femenina. Llavors, jo espero que continuïn en la dinàmica d'aquest primer any i de que l'any que ve doncs, el Prat pugui tenir més equips femenins, perquè al final doncs, tu necessites una base, perquè et passa allò que se't lesionen les jugadores i que puguis agafar d'un filial és molt important i que tinguin un projecte futur de tenir un equip femení a una categoria similar a la que tenen a l'equip masculí. Jo crec que aquest hauria de ser el projecte d'una institució com és la EPRAT.
I tant que sí, doncs veurem com va encaminant-se el futur també de l'entitat i de la secció femenina dins de l'EPRAT. Amanda, com sempre, és un plaer parlar de futbol femení, parlar de coses tan positives com el que s'està aconseguint. I res, desitjar-te que passis un estiu el que puguis passar per desconnectar i que estigui bé, perquè us queda molta feina, tant esportivament parlant com professional, i tota és feina bonica que queda per davant.
Ho intentarem desconnectar, però bueno, moltes gràcies, com sempre, per tot el que feu i per tenir-me aquí un cop més.
Una abraçada ben gran, Amanda.
A tu, Míriam.